Per Aragonès remodela el govern i Cambray, Fernández i Jordà deixen de ser consellers. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El relleu de Teresa Jordà com a consellera d'Acció Climàtica ha anat més enllà i el president Pere Aragonès ha aprofitat per remodelar l'executiu i fer fora també a Josep González Cambray i a Juli Fernández. Aquest últim només feia 8 mesos que ocupava la cartera de territori. Així doncs, el president ha decidit que la nova consellera d'Educació, en substitució de Cambray, sigui Anna Simó, que ja va estar ocupant la cartera de Benestar Social en el primer govern tripartit, i que la substituta de Juli Fernández sigui l'exconsellera de Justícia fins l'any 2021, Esther Capella. A més, David Monfort passa ara a ocupar la cartera que deixa lliure Teresa Jordà, que recordem, ja se sabia que deixaria el govern perquè serà la número 2 de les llistes d'Esquerra a Madrid a les eleccions generals del 23 de juliol. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Amb aquesta remodelació, Aragonès agafa força i reforça el govern fins a finals de la legislatura.
El president, que ha insistit en desvincular la remodelació del govern dels mals resultats que va treure Esquerra a les eleccions municipals, i ha centrat el seu argument en dir que just ara s'arriba a l'equador del mandat i que vol afrontar la segona meitat de la legislatura amb energies renovades.
Aquests canvis estan formulats, doncs, amb la planificació de que les eleccions al Parlament de Catalunya siguin al febrer del 2025 i que, per tant, es pugui completar una legislatura sencera.
Els nous consellers prendran possessió aquesta tarda i demà ja participaran al Consell Executiu de cada dimarts.
Amb aquests canvis, Aragonès inclou persones de la seva màxima confiança i que, en principi, haurien de tenir una adaptació ràpida en el dia a dia del govern català, ja que Esther Capella i Anna Simó ja havien sigut conselleres abans i Masfort estava fins ara ocupant la secretaria general del departament que ara passa a liderar el d'Acció Climàtica. Canvis al govern a banda de l'actualitat avui ens obliga a fer parada a Itàlia. Una mort als 86 anys, l'ex primer ministre del país, Silvio Berlusconi, que ja portava dies ingressat a l'hospital.
Berlusconi, que serà recordat per haver estat 3 vegades primer ministre d'Itàlia, la primera entre 1994 i 1995, i la segona entre els anys 2001 i 2006, la tercera entre els anys 2008 i 2011. Actualment exercia de president del partit conservador Forza Italia des de l'octubre del 2022 com a senador.
Al marge de la seva vida política, Silvio Berlusconi va tenir una vida privada bastant convulsa, amb diferents condemnes pels tribunals italians i també diferents acusacions de relacions amb la màfia italiana. De fet, aquest matí, en declaracions a Ràdio Estel, el professor de la Universitat Ramon Llull, Jordi Cullell, el definia d'aquesta manera.
És una persona que va fer de Trump abans de Trump, per dir-ho d'alguna manera. És una persona que tenia un llenguatge directe, que deia el que la gent volia sentir i que treballava la realitat d'acord amb les emocions més que d'acord amb fets.
Berlusconi també serà conegut per episodis com l'organització de festes sexuals amb algunes noies menors d'edat a les seves mansions que tenia per Itàlia. Avui analitzarem els canvis del govern català i la figura de Silvio Berlusconi. Ho farem com cada dilluns amb l'analista politòleg i conflictòleg Xavier Pastor. Serà cap al final del programa. També mirarem avui els jutjats perquè l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, continuarà en presó preventiva.
La magistrada ha desestimat el recurs interposat per la seva defensa, per la defensa de l'acusat, en què sol·licitava la seva llibertat. El seu advocat al·legava que no hi havia risc de fuga del país, ja que Alves i els fills s'han traslladat per tant a Barcelona. En canvi, el tribunal sí que veu que pot marxar del país, tot i tenir la família a la ciutat, i que no es pot evitar, per tant, amb qualsevol altra mesura cautelar.
I avui al bloc dels esports us explicarem que l'Espanyol ha cessat el seu director esportiu, Domingo Cató. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club blanquiblau li hauria comunicat aquest matí. Segons el diari AS, l'Espanyol ja tindria lligada la substitució de Catoira. Per cert, que avui s'ha presentat el nou nom de la Casa dels Pericos. Ara l'estadi es dirà Stage Front Stadium.
I en bàsquet, la penya ha de guanyar sí o sí el quart partit d'avui contra el Madrid, si vol forçar un cinquè partit.
Aquest és el primer match ball dels blancs, que si guanyen ja passarien a la final contra el vencedor de l'altra sèrie de semifinals entre Barça i Unicaja. Els blaugranes s'imposen per 2-1 i estan a 40 minuts de Carona anar a la final.
I a l'hora de la cultura parlarem de la nova exposició d'Antoni Gaudí de la Sagrada Família que es fa al Japó. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una mostra itinerant al The National Museum of Modern Art de Tòquio que s'ha inaugurat aquest dilluns. L'exposició inclou materials històrics que contextualitzen i expliquen les diverses obres de Gaudí, sobretot posant èmfasi a la Sagrada Família. El president delegat de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps, n'ha destacat la importància.
Relacions amb NHK, és la promotora d'aquesta exposició, van començar intensament amb l'Estrella de Maria i ara en aquests moments podem demostrar que des de l'Estrella de Maria ja s'han posat els 12 amorfos.
Després de Tòquio, l'exposició passarà per ciutats com Moriyama o Nagoya.
Part de la Sagrada Família que es passeja pel món. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Veiem si han de tornar aquestes pluges que han regat el país de punta a punta aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Comencem ja a tenir ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, que al llarg de la tarda s'extendran a molts punts de les comarques de l'interior de Catalunya i ja avançada la tarda arribaran al prelitoral. Fins i tot podrien arribar a punts de la mateixa costa de cara al vespre. Localment, atenció, poden ser fortes o molt fortes i acompanyades també de pedra i de calamarxa. Per tant, compte amb els llocs fàcilment inundables perquè en alguns indrets del país avui alguna riera rierol pot baixar amb bastanta aigua. Les temperatures es mantenen altes, màximes de 27 a 32 graus, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida i alguns punts del prelitoral. I també cal dir que, mentre descarreguen aquestes precipitacions, evidentment, les temperatures baixaran momentàniament. El que hem explicat per aquesta tarda també és vàlid per demà i per dimecres. Seran dos dies, els propers, amb matins relativament tranquils, però a partir de migdia crescuda de núvols a les comarques del Pirineu que les tardes donaran ruixats i tempestes. Serà a partir de dijous que la situació s'anirà tranquil·litzant a poc a poc.
Canvis dins del govern, amb la vista posada a acabar la legislatura amb les aigües calmades. El president Pere Aragonès ha decidit avui prescindir del conseller d'Educació, Josep González Cambray, del de Territori, Juli Fernández, i de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Els nous consellers prendran possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja s'asseuran a la taula del Consell Executiu. Recordem que a partir d'ara, Anna Simó, una històrica d'Esquerra Republicana, rellevarà a Josep González Cambra i Juli Fernández el substituirà Esther Capella i Xavier Mascor serà el relleu de Teresa Jordà al capdavant d'Acció Climàtica. Els canvis han arribat quan fa just 15 dies dels mals resultats d'Esquerra a les eleccions municipals, tot i que Aragonès ha insistit que això no l'ha influït a l'hora de pensar els canvis. El president diu que vol esgotar el seu mandat fins al febrer de l'any 2025 i en cap cas, per tant, es planteja unes eleccions anticipades. Ens ho explica la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès vol desvincular els canvis del govern al fet que perdés 300.000 vots a les municipals i diu que respon a la necessitat de mantenir l'estabilitat dins de l'executiu fins aquí dos anys. La remodelació arriba quan encara no fa un any de la sortida de Junts per Catalunya del govern i quan Juli Fernández no porta ni un any al càrrec.
Aquests canvis estan formulats doncs, amb la planificació de que les eleccions al Parlament de Catalunya siguin al febrer del 2025 i que, per tant, es pugui completar una legislatura sencera. L'estabilitat és imprescindible per poder donar resposta als reptes que té la nostra societat i d'aquí, doncs, els canvis que he decidit introduir.
El cessament de Juli Fernández ha estat de mutu acord entre les dues parts després de constatar que no compartien estratègia. En canvi, Aragonès sí que ha tirat pel dret amb el relleu educació després que els sindicats i els principals partits de l'oposició demanessin precisament que Cambray deixés d'estar al càrrec. El tercer relleu, el de Teresa Jordà, respon al fet que ja hagi estat diputada a Madrid i, per tant, tingui experiència sobre el terreny. Els canvis han estat motivats perquè Pere Aragonès vol comptar amb un govern fort i sense desavinences per afrontar els propers dos anys.
Gràcies, Judit. Com dèiem, amb aquesta mateixa tarda els nous consellers, els tres nous consellers seran investits i demà ja es posaran a les ordres del president en la reunió setmanal que fa el govern català. Dues d'aquestes noves conselleres, Anna Simó, que ocuparà el càrrec de consellera d'Educació, i Esther Capella, que s'encarregarà de Territori, tornen al govern després d'uns anys de parèntesi, mentre que David Mascort s'estrena dins l'executiu català. Fins ara era el número 2 de Teresa Jordà i coneix bé, per tant, les funcions de la conselleria.
En el cas de Simó, nascuda l'any 1968, torna al govern després d'haver estat consellera de Benestar Social i Famílies en el primer govern tripartit que presidia aleshores Pasqual Maragall. L'últim càrrec institucional de Simó va ser el de presidenta del Consell Escolar entre el 2018 i 2021. El Parlament de Catalunya és diputada des de l'any 2006 i durant aquesta etapa ha estat vicepresidenta primera i secretària primera de la Mesa. A nivell local, ha estat al capdavant d'Esquerra a l'Hospitalet de Llobregat, on va ser regidora entre els anys 2003 i 2004.
Anna Simó, per tant, que arriba al Departament d'Educació en un moment de relacions molt convulses entre govern i sindicats que han portat en els darrers anys a reiterades vagues en el sector de l'educació. Veurem, per tant, com comença el curs Anna Simó al capdavant d'Educació.
I de la seva banda, Esther Capella, nascuda a la Seu d'Urgell el 1963, també havia passat per la Generalitat com a consellera de Justícia entre els anys 2018 i 2021, però gran part de la seva carrera política estava a Madrid. Entre el 2013 i 2015 va ser senadora per designació autonòmica i posteriorment, fins al 2018, també va ser diputada d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Prèviament, entre 2007 i 2011, va ser regidora i portaveu dels Republicans a l'Ajuntament de Barcelona.
I en aquest cas, Capella assumeix la Conselleria de Territori en un moment en què el debat sobre el servei de Rodalies, el futur de l'aeroport del Prat o l'acord sobre la B40 segueixen oberts. El responsable de Territori també haurà de liderar ara les polítiques d'habitatge del govern, una matèria que ja va tocar com a responsable de Justícia entre els anys 2018 i 2021, quan va impulsar, per exemple, la Llei Catalana d'Arrendaments Urbans per regular el preu dels lloguers. I per últim, pel que fa a David Mascort, va néixer l'any 1969 a Barcelona, assumeix ara la cartera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, després d'ocupar la Secretaria General del mateix departament, és a dir, que Mascort ja coneix quina és la feina que s'estava fent dins d'aquest àmbit, principalment li tocarà gestionar la sequera i les ajudes als agricultors que s'està vivint a tot el país.
El nou conseller és l'home fort del partit a Girona, on presideix la Federació Regional d'Esquerra Republicana. Va ser alcalde de Vilablareig entre el 2011 i 2022 i també va ocupar la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès entre 2003 i 2007. També va ser membre de la Diputació de Barcelona des del 2000, de Girona, volíem dir, des de Girona des del 2013 fins al 2015.
I a banda de la gestió de la sequera, un altre dels reptes que té sobre la taula, el nou titular del Departament de Territori és desplegar el decret de renovables que va aprovar el Parlament el desembre de l'any 2021. Un dels objectius que s'havia fixat la conselleria en matèria de transició energètica era arribar al 50% d'energies renovables l'any 2030 i a la neutralitat d'emissions l'any 2050. Així mateix, Mascort també haurà de gestionar el desplegament de la companyia energètica pública que vol impulsar la Generalitat. Quines han estat les reaccions, doncs, després de conèixer la seva destitució? Josep González Cambray ha assegurat que marxa satisfet del govern i diu que durant la seva etapa al capdavant d'Educació ha donat respostes a les demandes històriques de la comunitat educativa, com la reducció de les ràtios, la gratuïtat de les escoles bressol públiques, la racionalització del calendari escolar i ha trepit també d'haver assolit la xifra més alta de docents de tota la història.
Cambray també celebra que durant la seva etapa s'hagi reforçat la formació professional i s'hagi posat fil a l'agulla per combatre l'assetjament escolar. Una reacció més minsa ha tingut Juli Fernández, que només ha estat 8 mesos a l'executiu. El fins ara titular de Territori, agraït al president la confiança per haver pogut treballar des del govern per millorar, diu, la vida de la gent i assegura que ara ho seguirà fent des del Parlament.
I els partits han començat també a dir la seva sobre aquesta remodelació del govern. Des del PSC, principal partit, al Parlament qualifica directament els canvis d'una nova crisi de govern després de la sortida de Junts per Catalunya de la coalició de la qual va començar aquest executiu.
La portaveu Alicia Romero assegura que és necessari que els nous consellers es posin a treballar de forma immediata sense perdre el temps adaptant-se al funcionament de les noves conselleres.
Una nova crisi del govern aragonès, un pedaç que allarga l'agonia d'un executiu sense projecte de país, la confirmació que tenim un govern en crisi permanent.
Romero assegura que el PSC estén la mà als nous consellers per arribar a acords, sobretot tenint en compte que els canvis tenen lloc entre tres conselleries de pes, com són Territori, Educació i Acció Climàtica.
I des de Junts per Catalunya, soci del govern d'Esquerra Republicana fins a fa uns mesos, troben a faltar que el president aragonès i Esquerra no hagin sabut llegir els darrers resultats de les eleccions municipals i que hagin desaprofitat. Han dit una oportunitat per fer un canvi profund de guió en clau nacional. Ho ha dit la portaveu de Junts al Congrés, a Madrid, Míriam Nogueras.
Que no hagi sapigut llegir els resultats de les municipals, que no hagi sapigut llegir el resultat d'aquesta taula de diàleg que no ha donat cap fruit positiu. Teníem l'oportunitat de fer un canvi profund. El president Aragonès tenia l'oportunitat de fer un canvi profund, de fer un canvi real de guió. Però en comptes de fer un canvi en clau nacional, en clau de país, en clau Catalunya, ha fet un canvi en clau de partit.
I des dels comuns diuen que aquesta remodelació és una rectificació a les polítiques del govern que arriba tard i ha qualificat de desastrosa la gestió tant de Cambray com de Juli Fernández. Per això han posat deures a les noves conselleres. Ho ha dit el portaveu a Catalunya en Comú, Joan Mena.
Reclamem, per tant, a la nova consellera d'Educació que reuneixi a la comunitat educativa i també als grups parlamentaris per posar ordre al desastre de les polítiques de Cambray i iniciar una nova etapa d'educació. Aquesta hauria de ser una prioritat. I, per tant, també el nou conseller de Territori que, com a primer gest, abandoni aquests macroprojectes.
Així mateix, els comuns han retret a Teresa Jordà d'haver invertit poc en energies renovables i, per últim, des de la CUP creuen que cal un canvi de polítiques del govern perquè diuen que són molt continuistes a nivell econòmic.
En una entrevista a TV3, Albert Botran ha dit que la fins ara consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, s'hauria d'haver plantat el projecte de Hard Rock perquè va, diuen, en contra del canvi climàtic sobre González Cambray. Botran diu que es va posar en contra tots els mestres i, davant d'aquesta qüestió, creu que cal un canvi de les seves polítiques.
I, per cert, amb els canvis al govern, l'executiu ha hagut de demanar al Parlament que s'ajorni el ple monogràfic sobre educació que s'havia de fer a partir de demà al Parlament. Això, tot això després del relleu del fins ara conseller Josep González Cambray.
Estava previst que la Junta de Portaveus es reuneixi demà per decidir si accepten aquesta petició del govern d'ajornar aquest ple monogràfic, però en principi tirarà endavant perquè Junts ho veu bé.
I on més s'ha celebrat el relleu de González Cambray al capdavant del Departament d'Educació és dins dels sindicats. Des d'USTEC, per exemple, sindicat majoritari de docents, de mestres i de professors, esperen que a partir d'ara hi hagi més diàleg entre professors i departament. Ho valorava així la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura.
Ha sigut un conseller que ha fet una mala gestió del que ha estat l'educació d'aquest país i que ha tingut, diguéssim, a tot el col·lectiu i a tota la comunitat educativa en contra. Ha estat molt mal valorat, el conseller més mal valorat, sempre que s'han fet valoracions de tots els consellers, el més mal valorat i el que, diguéssim, ha estat més qüestionat. Per tant, era necessari aquest relleu.
Estel migdia.
Dues i 17 minuts més qüestions. Mirem ara cap a Itàlia, on aquest dilluns ha mort als 86 anys l'exprimer ministre del país, Silvio Berlusconi. El líder del partit Forza Italia portava dies ingressat en un hospital per una leucèmia crònica que patia des de feia temps.
De fet, Berlusconi va ingressar al centre mèdic divendres passat, 3 setmanes després de rebre l'alta, on ja hi havia estat 44 dies ingressat a l'abril per una pneumonia agreujada per la leucèmia que patia des de feia temps. La salut del 4 vegades cap de l'executiu italià i líder de Forza Italia s'ha deteriorat bastant en els darrers temps, amb ingressos hospitalaris periòdics i una operació a cor obert.
La carrera de Berlusconi ha estat una autèntica muntanya russa. Va començar la seva trajectòria política amb una breu vinculació al Partit Socialista, però va ser amb Forza Italia el partit amb què va arribar el primer cop al govern. Va ser l'any 1994, però va perdre el control l'any següent perquè la Lliga Nord va abandonar aquesta coalició. Va tornar a ser primer ministre l'any 2001 i va estar fins al 2006, quan amb acusacions de frau electoral incloses va plegar fins que va tornar a assumir el càrrec de primer ministre per tercera i última vegada el 2008. Aleshores, hi estaria fins l'any 2011.
A més, mentre estava al cap de l'executiu italià, també va ser polèmic el seu control sobre els mitjans de comunicació, especialment els canals de televisió. Els seus crítics havien arribat a acusar Mediaset i la RAI de canvis en la programació que afavorien Berlusconi.
Al llarg de la seva vida, també, l'exprimer ministre italià se l'ha recordat pels escàndols que ha protagonitzat més enllà de la seva carrera política, per exemple, les festes sexuals amb noies joves que organitzava les seves mansions. Algunes de les noies van confessar després de participar d'aquestes festes que eren menors d'edat i explicaven que Berlusconi els hi havia pagat el seu silenci amb diners i regals. Per tot plegat, el director del grau de Global Communication Management de la Universitat Ramon Llull, Jordi Colell, ha considerat avui des dels micròfons de ràdio Estel que Berlusconi ha sigut un polític populista.
El el Berlusconi és el protopopulista d'aquest segle XXI. És una persona que va fer de Trump abans de Trump, per dir-ho d'alguna manera. És una persona que tenia un llenguatge directe, que deia el que la gent volia sentir i que treballava la realitat d'acord amb les emocions més que d'acord amb fets.
El professor Cullell, que també ha sentenciat que Berlusconi deia al seu electorat el que volia sentir, que feia promeses que després no podia prometre, però que aquest fet no afectava pas els seus seguidors perquè el seguien a dit idolatrat.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
A casa nostra, perquè continua la polèmica pel posicionament de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que va dir ahir a través de Twitter que era partidària de deixar governar la llista més votada a les municipals de Ripoll, que va ser el partit d'extrema dreta Aliança Catalana, el partit que lidera Sílvia Orriols.
I davant d'això, avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit durant la compareixença on ha anunciat aquests canvis de govern que és partidari de que la resta de forces facin un pacte per evitar que Aliança Catalana arribi a governar l'Ajuntament.
Les posicions extremes i especialment d'extrema dreta s'han d'aturar a tot arreu. Hi ha una majoria democràtica dels representants electes a Ripoll que ho pot fer possible i, per tant, doncs, espero que pugui haver-hi un acord entre les diferents forces polítiques que permeti, doncs, que l'extrema dreta no governi a Ripoll.
Hores més tard, des del partit d'Esquerra també, la portaveu Marta Vilalta ha demanat una rectificació a Junts.
Una rectificació, però, que no ha arribat perquè des del partit de Laura Borràs han insistit que el seu posicionament és clar. Ho ha dit també la portaveu aquest migdia a Madrid, Míriam Nogueras.
Sempre hem marcat des de Junts contra la ultradreta i això que ha ratificat a l'executiva ho ha parlat molt clar també aquest matí la presidenta i crec que el posicionament de Junts en aquest sentit és absolutament inqüestionable.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
Més qüestions. Mirem ara les eleccions generals del 23 de juliol, perquè el fins la setmana passada diputat de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, serà ara cap de llista del Partit Popular per Barcelona.
Blanco va abandonar el partit dijous passat per falta d'esperança i viabilitat política i l'endemà va fer públic el seu fitxatge pels populars. Ara Nacho Martín Blanco substitueix a Cayetana Álvarez de Toledo, que anava de cap de cartell a les eleccions del 2019. Aleshores, el partit va obtenir els seus pitjors resultats en unes generals a casa nostra.
I a tot això, en aquestes eleccions generals, vot per correu podria arribar a xifra rècord per a les eleccions del 23J, perquè cada dia registren 100.000 sol·licituds a tot Espanya.
Correus ha fet a rebutjar unes 600.000 peticions des del 30 de maig, quan es van obrir aquestes sol·licituds per vot per correu. El termini per demanar-ho acaba demà i els votants tindran fins al 20 de juliol per dipositar la seva papereta a qualsevol oficina de correus. Avui la direcció de l'empresa pública i sindicats es reuniran per acordar la contractació de més de 12.000 treballadors durant aquesta campanya electoral per atendre aquestes peticions i distribuir la documentació.
I 23 minuts, ho hem sabut ara fa poca estona, el govern espanyol prorrogarà la rebaixa del 0% de l'IVA als productes de primera necessitat més enllà del dia 30 de juny.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha assegurat que l'executiu ho farà mentre no s'arribin als nivells de preus que siguin més adequats.
Estamos haciendo un análisis para ver cuáles deben ser mantenidas más allá de finales de junio. Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados. Igual lo ha indicado ya la ministra de Hacienda, lo he indicado yo misma, como hemos venido haciendo, adaptando las medidas a las necesidades de cada momento.
El govern espanyol que prorroga d'aquesta manera una decisió que va adoptar el gener de 2023 per frenar aquest augment de la inflació i ajudar també als consumidors. No ha aclarit, però, si es mantindran altres mesures que van adoptar com a resposta als efectes de la guerra d'Ucraïna, com ara les ajudes al transport.
A més qüestions, mirem un altre cop cap a Barcelona, on l'Audiència ha mantingut en presó provisional a Dani Alves per risc de fuga. L'exjugador del Barça està investigat, recordem, per una agressió sexual a una noia en una discoteca de Barcelona la passada nit de Cap d'Any.
La magistrada ha desestimat així el recurs interposat per a defensa de l'acusat en què sol·licitava la seva llibertat. El seu advocat al·legava que no hi ha risc de fuga del país, ja que els fills d'Alves s'han traslladat a Barcelona. En canvi, el tribunal sí que veu que pot marxar del país, tot i tenir la família a la ciutat, i que no es pot evitar amb qualsevol altra mesura cautelar. Els jutges mantenen també que la declaració de la víctima té fiabilitat suficient i han criticat els arguments de la defensa, que han mirat de desacreditar-la.
I a tot això, atenció, perquè el jutjat penal número 6 de Girona, amb competències exclusives en casos de violència sobre la dona, avisa que està bastant col·lapsat i que no pot fixar judicis ràpids fins al novembre del 2024.
El president en funcions de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ha alertat durant la presentació de la memòria judicial del 2022 que la situació és conseqüència de la càrrega de feina i també per la baixa de la magistrada. Amb tot, hi ha una vuitantena de judicis sense sentència i que s'han hagut de repetir. La memòria reitera la necessitat de crear un nou jutjat de primera instància a Girona, un mix de Figueres, i que la secció segona de l'Audiència tingui un magistrat més.
I encara els jutjats, l'home que havien de començar a jutjar demà per l'homicidi de tres sense sostres durant la pandèmia a Barcelona, ha acceptat 63 anys de presó. D'aquesta manera, l'acusat evita la presó permanent revisable que li demanava la Fiscalia.
A aquest punt s'ha tractat a les qüestions prèvies que han començat avui. De tota manera, el judici es manté per corroborar les proves contra l'acusat. Segons el fiscal, l'acusat va aprofitar la vulnerabilitat de les tres víctimes i la impossibilitat de poder demanar ajuda per l'estat d'alarma i el confinament. Té 38 anys i vivia dins d'una caravana. El primer assassinat es va produir el 16 d'abril, la següent dos dies després, i el darrer cas va ser quasi 10 dies més endavant.
I canviant completament de qüestió, el papa Francesc ha anomenat aquest migdia José Cobo, nou arcabisbe de Madrid, en substitució del cardenal Carlos Osoro, titular d'aquesta arxidiòcesi des de l'any 2014. Així ho ha comunicat avui l'anunciatura apostòlica de la Conferència Episcopal Espanyola.
José Cobo Cano va néixer a la localitat andalusa de Sabiote, a la província de Jaén, el 20 de setembre de 1965, i es va ordenar sacerdot el 1994. A finals de 2017 va ser nomenat bisbe auxiliar a Madrid, a la Conferència Episcopal Espanyola, i és membre de la Comissió Episcopal de Pastoral Social i Promoció Humana. Dins d'aquesta comissió és el bisbe responsable del Departament de Migracions. La missa d'inici del Ministeri Episcopal de José Cobo com a arcabisbe de Madrid se celebrarà el proper dissabte 8 de juliol.
I des d'avui un equip de 15 tècnics que ja són dins del Valle de Colguamuros per començar les tasques d'exhumació i identificació dels cadàvers amb l'objectiu de tornar a 128 famílies les restes dels seus avantpassats que van ser traslladats per ordre de Franco i sense permís en aquest vall, que abans es coneixia com a Valle de los Caídos. L'objectiu dels 15 tècnics és identificar ara les caixes en les quals hi ha enterrades les víctimes.
Es calcula que a Cuelgamuros hi ha enterrats 33.800 homes, dels quals més de 12.400 encara no s'han pogut identificar. Alguns estan enterrats en caixes individuals, però la majoria en caixes col·lectives que poden arribar a contenir restes de 15 persones. Els treballs d'exhumació compten amb un pressupost de 650.000 euros. Identificar les caixes no serà una tasca fàcil, ja que amb els anys s'han esborrat els noms de les caixes que estaven emparedades. Per tant, a través de les càmeres s'ha pogut observar que n'hi ha de molt ben conservades, però en alguns espais s'ha escolat aigua i la humitat ha desfet totes les restes òssies i s'amuntaguen, per tant, en petits pilons. Sense noms per identificar qui hi ha enterrat en cada caixa, s'haurà de comparar amb el registre on, en principi, es van inscriure els noms de les víctimes i l'ordre i el lloc on van ser col·locades.
Marxem ara cap a Girona perquè l'escola Badruna d'aquesta ciutat ha suspès avui un acte organitzat per la Fundació Princesa de Girona després de rebre queixes i després que la coordinadora antimonàrquica de la ciutat es concentrés a les portes del centre.
L'espectacle Amplificarte anava destinat als alumnes de tercer i quart d'ESO per treballar emocions a través de la música. L'escola diu en un comunicat que no va ser conscient de la relació tan directa de la proposta amb la Fundació fins que van rebre queixes d'algunes famílies. El portaveu de la coordinadora antimonàrquica de Girona, Quintell, diu que la suspensió d'aquest acte és una nova victòria contra la monarquia.
tant punt vam saber que es feia aquest acte aquí, amb els pares superindignats, nosaltres ja vam convocar. I és evident que la lluita i l'acció de l'altre dia ha donat els seus resultats i que han desconvocat. Mateixa escola, al veure el panorama i el que realment era, ja ha desconvocat. És una nova derrota a la Casa Real i a la monarquia, aquí a Girona. Una nova victòria per tota la ciutat gironina, per Catalunya. I hem de continuar així, lluitant i pressionant.
Amb tot, ell ha criticat que la Fundació Princesa de Girona estigui utilitzant, diu, altres marques per fer aquestes actes a la ciutat, enganyant per dir que la monarquia té suport a la zona.
I acabem aquest bloc amb dos apunts més. Un home ha quedat ferit crític aquesta matinada passada després de precipitar-se des de dalt d'una atracció de fira que estava fora de servei. Ha passat a Berga.
Els fets han tingut lloc cap a 4:45 de la matinada d'aquest dilluns al passeig de la indústria de la població, on s'ubica la fira que es munta coincidint amb la celebració de la Patum. Segons han indicat els Mossos, l'home s'hauria enfilat a la part superior de l'atracció, hauria relliscat i hauria picat de cap contra unes barres de ferro de la pròpia estructura. Com a conseqüència de l'impacte, ha resultat greument ferit i l'han hagut de traslladar a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé.
I també aquest diumenge l'atracció del tren de la Bruixa de la Fira de Sant Vicenç dels Horts ha descarrilat, provocant ferides lleus a dos menors d'edat i un adult.
L'accident ha tingut lloc cap a 8:15 al carrer de la Vinyala i no ha deixat cap persona atrapada. Dues dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, però no han pogut fer cap intervenció tècnica a banda de presentar l'atracció i avisar a l'Ajuntament. El SEM ha activat 5 dotacions i ha traslladat els ferits lleus a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Ahí vamos.
Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
I 33 minuts. Comencem avui el bloc local i comarcal, el Pla d'Urgell, on ha començat ja el primer torn de rec per garantir la supervivència dels arbres al canal d'Urgell. Durant 10 dies, els pagesos podran regar i omplir basses a l'espera d'un segon torn.
I la previsió és que en 10 dies s'acabi aquest rec de supervivència i n'hi hagi un segon d'aquí a un mes. Francesc Berenguer, pagès de Miralcamp, ha celebrat aquesta arribada d'aigua després de prop de 2 mesos sense poder regar, tot i que hauria preferit, diu, esperar una o dues setmanes perquè ara els darrers dies ja ha plogut.
Les pluges de finals de maig i principis de juny ha ajudat a que la fruita encara es conservi mig bé, però aquestes són poques, perquè també moltes finques en terres més graveroses, finques no retenen tanta aigua, que ja, jo crec que donen perduda la collita ja, perquè s'han quedat petites i no seran comercials.
Amb tot, Berenguer demana que el següent rec s'avanci una mica més del previst perquè, diu, en pocs dies arribarà la canícula d'estiu i en aquesta zona s'arribarà als 40 graus.
I la plataforma en defensa de l'Ebre ha exigit la reversió del minitransvassament al Camp de Tarragona de forma progressiva, a més de la paralització del projecte del Hard Rock. I és que l'entitat creu que els recursos hídrics d'aquest complex vindrien precisament d'aquest transvassament, tot i que el Consorci d'Aigües de Tarragona ho nega.
Han denunciat tot plegat en una nova edició de la Piraguada Popular que organitza cada any aquesta entitat en defensa de l'Ebre. Una cinquantena d'embarcacions han recorregut el riu Ebre fins a Tortosa. La situació de sequera és tal que alguns participants, de fet, van quedar embarrancats en alguns trams perquè les embarcacions tocaven amb el fons del riu. Després de posar-se dempeus amb l'aigua fins als turmells, els piragüistes van poder continuar remant fins a la capital del Baix Ebre, on hi van poder desplegar una pancarta on s'hi podia llegir "Salvem lo riu, salvem lo delta". Segons el portaveu del PDE, Joan Antoni Panicello, projectes com el Hard Rock són una amenaça directa al riu.
De que l'Ajuntament de Salou i Vilaseca tenen unes reserves pròpies com per a poder bastir el Hard Rock d'aigua. Llavors, clar, la pregunta és la següent. Si tenen unes reserves d'aigua, aquestes reserves d'on han sortit? Segurament no han sortit del Consorci d'Aigües de Tarragona. I si realment aquestes reserves no han sortit del minitransvassament, és perquè tenen aigua, prou aigua, com per no tindre que reclamar aigua del Consorci de Tarragona, que és el que estan fent. Per tant, avui aquí algú haurà d'explicar aquesta situació com queda.
Panicello també s'ha mostrat escèptic envers un altre projecte del govern, la desaladora de Cunit, la qual considera que podria suposar una interconnexió de xarxes encoberta entre les aigües del Cat i les aigües Ter Llobregat en una proposta reversible.
I com d'enrere perquè es comencin a formar els nous ajuntaments locals, els consistoris s'han de constituir el proper 17 de juny, és a dir, aquest dissabte, i arreu de Catalunya segueixen els pactes per configurar aquests nous governs municipals. Comencem primer, però, amb un apunt de la ciutat de Tarragona, perquè l'alcalde en funcions, Pau Ricomà, ha anunciat que deixarà la política de manera activa en els pròxims mesos. Assegura que ho fa per facilitar el relleu de l'equip republicà, tenint en compte que no es presentarà ja a les pròximes eleccions municipals.
Ricomà considera que el pitjor que pot fer un alcalde, diu, és quedar-se fent nosa, i defensa que marxarà quan el nou equip ja estigui consolidat. La número 2 dels republicans, Maria Roig, passarà ara de ser la portaveu d'Esquerra també a l'Ajuntament de Tarragona.
I on hi haurà relleu també és a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, on els socialistes recuperaran l'alcaldia després de 8 anys gràcies a un pacte d'investidura amb el partit municipalista Vivim, un acord que impossibilita que l'actual alcaldessa dels Comuns, Laura Campos, pugui repetir un tercer mandat.
El cap de llista socialista i vencedor de les eleccions, Bartolo Egea, i el cap de files de Vivim Moncada, Rafael Ruiz, han anunciat avui aquest acord d'investidura perquè Egea sigui el nou batlle del municipi. En un comunicat posen de relleu que els resultats del 28M, amb victòria dels socialistes, evidencien la voluntat d'un canvi de govern a la ciutat. Això impossibilita, doncs, qualsevol pacte alternatiu liderat pels Comuns després de 8 anys governant amb Esquerra.
I marxem ara cap a la Bisbal d'Empordà, on finalment un pacte entre PSC i Junts desbancarà Esquerra de l'alcaldia, tot i haver guanyat les eleccions. Tot plegat després que les desavinences entre els independentistes per formar govern, especialment entre la CUP i els de Puigdemont.
D'aquesta manera, el fins ara alcalde Enric Marquès d'Esquerra anirà a l'oposició i li prendrà el relleu Òscar Aparicio, que es convertirà, doncs, en el nou alcalde. Així, els socialistes i Junts governaran plegats amb el partit Tot per la Bisbal, amb 9 dels 17 regidors al ple, 4 pels socialistes, 3 per Junts i 2 per Tots per l'Empordà. L'acord arriba després d'aquesta pica baralla a les xarxes socials entre la CUP i Junts. El pacte deixa a l'actual alcalde en funcions, Enric Marquès, d'Esquerra, que ha governat durant els últims 8 anys a l'oposició i que va guanyar, de fet, les eleccions darreres amb 153 vots més que els socialistes, i ara anirà de cap de l'oposició.
I on sí que mantindrà l'alcaldia Esquerra és a la Sénia, a la comarca del Montsià, gràcies a un pacte amb Alternativa Senienca.
Esquerra, amb cinc regidors, va guanyar les eleccions per pocs vots del futur de Sénia Movem Terres de l'Ebre, proper als Comuns, que també va obtenir 5 regidors. Alternativa va treure 2 regidors i socialistes 1. Així, doncs, els dos partits que han pactat tindran una majoria absoluta de 7 regidors.
I encara dos apuntments, una a Tortosa. El candidat a l'alcaldia per Esquerra, Xavier Faura, no recollirà l'acte de regidor i fa, per tant, un pas al costat després d'una reflexió en fred pels mals resultats que va treure les darreres eleccions municipals. I acabem aquest recorregut a la comarca de la Selva, on Esquerra i Junts han pactat governar conjuntament el seu Consell Comarcal. Junts per Catalunya assumirà la presidència de l'ENS durant els propers 4 anys.
Els dos partits han signat un acord de govern que estableix que Junts assumirà la presidència i també es quedarà la primera vicepresidència, mentre que els republicans se'n quedaran les altres dues. Les dues formacions independentistes coincideixen a dir que aquest pacte permetrà garantir l'estabilitat per assumir importants reptes, diuen, i tenir un govern amb la seva màxima representativitat.
Gràcies, Pere Dugas. I 38 minuts, coneguem quina és la informació esportiva del dia. comencem amb informació de l'Espanyol, perquè Domingo Catoira deixarà d'ocupar el càrrec de director esportiu, Anna.
Segons ha avançat el diari AS, el president del club, Shen Yangcheng, ha reaccionat a les veus que demanaven el seu cessament i, finalment, avui, ha agafat el telèfon a les 7 del matí, hora catalana, per comunicar als qui gestionen el club des d'aquí que Catoira ja no seguirà la temporada que ve. Catoira va ocupar el càrrec de director esportiu al maig de l'any passat, quan va rellevar el destituït Rufete, i el seu pas per l'Espanyol va estar marcat per la planificació de plantilla que ràpidament va evidenciar la mala relació de l'aleshores entrenador dels blanquiblaus, Diego Martínez. Al mercat d'hivern es va fer una inversió de 13 milions d'euros que va permetre l'arribada de César Montes, Fernando Pacheco i José Grajera a banda del cedit Denis Suárez. L'objectiu era mantenir-se a primera sense angoixes, però el cert és que l'Espanyol va viure un sisè descens i la temporada que ve jugarà a segona divisió. Una de les últimes decisions de Catoira ha estat avalar l'arribada de Mikel Azparren com a coordinador del futbol base.
I per cert que l'estadi de l'Espanyol tornarà a canviar de nom.
Ja no es dirà RCD Stadium, sinó que es dirà Stage Front Stadium. Es tracta d'una empresa nord-americana dedicada a la venda d'entrades i ticketing. El CEO del club, Mao Ye, diu que és un acord de primera.
Hoy es el día uno de una nueva era del Español, el día uno del Stage From Stadium, y tanto que nos hubiera gustado presentar este nuevo acuerdo en otro contexto deportivo, pero el Español es un club de primera y este es un acuerdo de primera.
Amb aquest acord signat per 5 anys, l'Espanyol ingressarà 1 milió d'euros per temporada i serà l'equip de segona divisió que tingui un patrocinador d'aquest nivell. Si aconseguís l'ascens a primera, aquest milió d'euros podria augmentar i estaria entre els millors, només superat pel del Barça i de l'Atlètic de Madrid.
I encara en futbol, aquesta tarda Jorge Vilda donarà a conèixer els noms de les futbolistes que faran la preparació per jugar al Mundial que arrenca el 20 de juliol a Austràlia i Nova Zelanda.
Avui sabrem si el seleccionador espanyol femení ha decidit convocar alguna de les 15 jugadores que a l'inici de la temporada van dir que no jugarien més a la selecció si Vilda continuava al capdavant. A les 4 de la tarda es donarà a conèixer el nom de les convocades per jugar aquest partit amistós que s'ha de disputar el 29 de juny contra Panamà. La llista definitiva no es farà oficial fins al dia 30 d'aquest mes, però tot apunta que podrien tornar a jugar amb la selecció Aitana Bonmatí, Mariona Caldentei, Sandra Paños i Ona Batlle, que van fer marxa enrere en la seva decisió. Les que es mantenen fermes en no tornar-hi són les tres futbolistes del Barça, Patri Guijarro, Mapi León i Clàudia Pina, i també la portera de l'Atlético de Madrid, Lola Gallardo.
I aquesta tarda hi haurà festa grossa a Manchester. El City de Pep Guardiola celebrarà pels carrers de la ciutat la primera Champions de la seva història.
Després de superar dissabte l'Inter de Milà en la final de la Champions i guanyar la seva primera orelluda, a partir de 5:45 de la tarda d'hora catalana, el City farà una rua pels carrers de Manchester per celebrar el títol que els acredita com els millors d'Europa i també per celebrar que són campions de Lliga i de l'FA Cup.
I a fora de l'àmbit esportiu, avui hem sabut que el jutge ha enviat a presó a 12 dels 28 membres dels Casuals detingut aquest divendres per diversos delictes.
Els Casuals són una facció dels Boixos Nois que són seguidors radicals del Barça. Els Mossos d'Esquadra consideren aquest grup criminal responsable dels delictes d'homicidi, desordres públics, segrest, tinença d'armes, extorsió i tràfic de drogues, entre altres delictes. Entre els empresonats hi ha Francisco Pérez, més conegut com a Paco el Gordo, que està acusat de matar un traficant que van trobar mort en una furgoneta.
Canviem de qüestió, parlem ara de bàsquet, perquè avui a les 9 de la nit es juga el quart partit de la sèrie entre la Penya i el Real Madrid.
És el primer matchball pels blancs per classificar-se per la final. El partit que arrencarà a les 9 del vespre està marcat per als comunicats, tant de la CB com la Penya, pels crits d'una part de l'afició local que cridava assassí assassí al jugador blanc Yabusele del passat dissabte a l'Olímpic. La Penya condemna els fets i el cas està en mans d'antiviolència.
I d'altra banda, el Barça recupera el factor pista després de dominar la sèrie de semifinals per 2-1 contra l'Unicaja.
Demà, a Màlaga, es juga el quart partit que podria ser el definitiu si els deixa sí que vist si surten amb victòria. El jugador blaugrana Nicola Provitola ha donat la clau per poder guanyar-lo.
Va ser muy duro, ¿no? Ellos no van a querer perder en casa otra vez. Juegan bien, Málaga juega bien, juega duro. Nah, creo que si nosotros somos inteligentes, si jugamos como equipo, si estamos todos listos para aportar, vamos a ganar, ¿no?
Si demà el Barça perd, tot quedaria per decidir al Palau Blaugrana en un cinquè partit que arrencaria a les 10 de la nit. Per cert, que aquest matí s'ha fet oficial que Pablo Laso serà el nou entrenador del Bayern de Múnich. Després d'11 temporades dirigint al Madrid, Laso serà nou tècnic del club alemany durant 2 temporades.
Parlem ara d'hoquei patins perquè el Reus Deportiu continua fent feina al despatx i renova un altre dels seus efectius.
David Gelmà serà roig i negre 2 temporades més. El de Tordera va aterrar el Reus fa un parell d'anys al costat de Checo Compaño i del porter Martí Zapater i és l'únic dels tres que continuarà al club. Gelmà, que acabava contracte a l'estiu, diu en declaracions als mitjans del club que confia en el projecte.
Doncs molt feliç de seguir el Reus, d'estar al club que m'ha donat l'oportunitat de dedicar-me professionalment al hockey. Crec que any a any hem fet millors resultats, tot i que aquest any no hagi anat molt bé. Crec que els propers anys el projecte és d'intentar guanyar títols, que és pel que vaig venir, i espero aixecar-ne algun amb aquests anys.
En les dues temporades que ha defensat la samarreta roig i negra, Jalmà ha perforat la xarxa a rival més d'una quarantena de vegades en totes les competicions. Per cert, que el Calafell ha renovat Arnau Chaus. En canvi, Alcaldes ha comunicat que Álvaro Jiménez, Cristian Rodríguez i Didac Llobet no continuaran al club.
I pel que fa al motor, Pecco Bagnaia ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que s'ha corregut al circuit de Mugello.
El pilot madrileny Jorge Martín ha acabat segon i Johan Zarco tercer. Tant Márquez com el seu germà Àlex han caigut a aquest circuit i han hagut d'abandonar la cursa. Després de caure, el gran dels Márquez, Marc, ha explotat contra Honda.
Llevaba todo el fin de semana controlándome mucho mis impulsos, porque sé que aquí es un circuito rápido y si te caes te puedes lesionar. Y de hecho, Mir se lesionó viernes, Rins se lesionó ayer, tuve una caída yo también fuerte el viernes, que por suerte pues salí ileso. Y bueno, todos los pilotos ondas tenemos que coger demasiados riesgos y esto no puede ser. Somos los que más callas tenemos, sobre todo en carrera, porque se calientan los neumáticos más, vas con grupo, cuesta más. Y bueno, y somos pilotos ganadores, tanto yo como Mir como Rins somos pilotos ganadores y queremos estar allí. Lo que pasa es que para estar allí tenemos que arriesgar más que los demás.
És la tercera vegada que Marc Márquez cau aquesta temporada.
I per últim, en tenis, aquest diumenge Novak Djokovic s'ha proclamat campió del Roland Garros després de vèncer en 3 sets al tenista noruec de 24 anys, Casper Ruud. Aquest és el 23è gran slam de la seva carrera.
Fa dos dies Novak Djokovic mirava al cel i veia Rafa Nadal. Després del partit d'ahir, el serbi ja no hi veu ningú. Ell és qui ha arribat més amunt que qualsevol altre tenista. 23 gran slams al seu palmarès, no pot dir ningú més que ell. El camí d'ahir, però no va ser fàcil. Djokovic va patir en el primer set, però després va ser clarament superior a Ruud. Aquest és el tercer Roland Garros del serbi, que recupera el número 1 del món amb 36 anys i 20 dies i una posició que fins ara ocupava Carlos Alcaraz. I un cop acabat el torneig de Roland Garros, Rafa Nadal cau al lloc número 136 del rànquing mundial.
Gràcies, Anna. Gairebé 2:46. Parlem ara amb l'analista Xavi Pastor. Setmana més que ja ens acompanya el company Xavi Pastor. Xavier, què tal? Bona setmana, bon dilluns.
Hola, bona tarda.
Aviam, avui dilluns mogut, informativament parlant, i tot així de sorpresa, bàsicament. Comencem, anem a pams. Primer, pels canvis del govern de Pere Aragonès. Tornen dues exconselleres i marxa, per tant, Teresa Jordà, històrica política que ha deixat al capdavant, que ha estat al capdavant de les polítiques d'acció climàtica en els darrers anys al govern. Jo et volia preguntar, a què atribueixes aquests canvis? No sé si veus una manera d'Aragonès de guanyar temps i retirar de la primera línia consellers amb poc suport, no?, dins dels sectors de la societat que els hi afecta, com per exemple Cambrai, enfadat amb els sindicats d'educació, i Fernández amb tot l'embolic de la B40, que no ha durat ni 8 mesos al govern. Com ho veus tot plegat?
Doncs jo ho atribueixo als últims resultats electorals a les municipals.
Tot i que Aragonès diu que no.
Bueno, a veure, ell pot dir el que vulgui, però el que ens queda als ciutadans és que després del moviment del president Sánchez, qualsevol cosa que es fes semblava poca cosa, ho vam parlar la setmana passada. Aleshores, jo crec que ja fa temps que aquest govern, que és un govern en minoria, és a dir, que cada cop que va al Parlament i vol aprovar alguna cosa, necessita dels altres grups parlamentaris per poder aprovar qualsevol cosa, té aquest punt de debilitat. És a dir, té aquest punt de contínuament d'estar negociant-ho tot, que està bé, negociar-ho tot està bé, però sí que és veritat que hi havia alguns consellers, no només el de mobilitat o el d'educació, sinó altres, per exemple, també d'interior, que han tingut els seus problemes, Mossos, amb reprovacions, etc. Per tant, és un govern delicat, és un govern delicat. Per tant, jo entenc que aquest moviment el que pretén és reforçar-se cap a dintre. És a dir, han anat a buscar un perfil de conseller amb experiència i, per tant, que no hagi d'aprendre res, sinó que ho tingui tot après. Concretament, jo destacaria a l'Anna Simó com una consellera amb molta experiència. I jo diria també gent de partit, evidentment, només faltaria, perquè si governa Esquerra s'entén que els consellers han de ser Esquerra, però també gent que sàpiga entendir ponts, en aquest sentit, en aquest terme de negociació que dèiem, no? Que tingui experiència i que també siguin gent que per l'altre costat siguin polítics que tinguin un reconeixement o que tinguin una vàlua reconeguda per dels altres. No hem d'oblidar, i ho tanco aquí, Xavi, d'on venim? Venim d'un govern de Junts i Esquerra on el president Aragonès proposa que els consellers que entrin siguin nous. És a dir, que no vinguin cap de l'anterior govern d'Andorra, que s'havia parlat que era un govern que no governava, que era un govern independentista, que no pretenia que la Generalitat tingués funcions, diguéssim, de govern, sinó que el que volia era, diguéssim, d'alguna manera generar una certa crisi interna bueno, per posar damunt de la taula doncs, que s'havia d'anar cap a una independència i que l'autonomisme no s'havia de gestionar. Per tant, venim d'un govern de gent nova, amb poca experiència, o noms nous, i que ara anem cap a un govern on el que s'intenta és reforçar perquè s'ha decidit que no es vol avançar eleccions i, per tant, que es vol arribar a final d'any on se tinguin que tornar a aprovar pressupostos i potser en aquell moment sí que hi haurà alguna proclama d'eleccions. Per el moment s'intenta reforçar el govern, no?
Veiem com acaba, perquè avui a la compareixença he vist Aragonès molt convençut d'allargar el mandat fins a l'any 2025. Sí. Veiem com li van amb els pactes i també del suport popular que acabin aconseguint aquests nous consellers. Però l'altre focus d'actualitat del dia ha estat posat a Itàlia, no?, amb aquesta mort de Silvio Berlusconi, històric primer ministre d'Itàlia, envoltat, ho comentàvem abans, de forces polèmiques, fora de l'àmbit polític. I, de fet, et volia preguntar que ens ho analitzis, si estàs d'acord en que Berlusconi se'l coneix, almenys aquí, se'l coneix més pel que va fer fora de la política que per la seva gestió com a primer ministre, no? Així que, com a politòleg, com s'explica tot això? Avui a Ràdio Estel, per exemple, hem tingut una analista que ens ha dit que va fer de Trump abans que Trump, Silvio Berlusconi.
Sí, passa que jo crec que amb més classe, és a dir, amb més estil, jo diria que amb més estil. No era un destraler, no era com el Donald Trump. Donald Trump és un home destraler, és un home que pretén, doncs, ha fet de la seva vida de negocis destralera i diu en les seves memòries, en les memòries que se li han fet, que ell és un tauró i que el que li agrada és tenir taurons al davant per veure qui devora qui, no? Jo crec que si Berlusconi era un home que venia dels mitjans de comunicació, va tenir els seus mitjans de comunicació, va ser un home modern en aquest sentit, no? Va fer de la televisió italiana, doncs va fer molts programes en el sentit de que fossin espectacle, no? D'aquesta espectacularització de tot el que feia, no? Que van arribar també aquí a Espanya, de la mà de Telecinco. Jo crec que és un home que, a més, tenia una pota que era els mitjans, una segona pota que era el futbol, no hem de recordar que estava al capdavant, doncs, el Milan, per tant, que, diguéssim, que tenia dues potes interessants a l'hora d'arribar a la ciutadania o arribar a la gent amb espectacles, fixa't, de tenir-los, deixem-ho dir així, a donar una mica de circ, Es tenia, diguéssim, allò, hipnotitzat, i va arribar a la política, i allà ell va fer de la política, doncs, la seva figura. Va crear un partit que girava al voltant d'ell. És a dir, era el partit de Silvio Berlusconi, no?, Força Itàlia, però era un partit que era fet per ell i perquè ell fos president. Per tant, jo no diria que fos un Trump, però sí que ell va fer de la personalització tot una bueno, va fonamentar tot el que feia, no?, els mitjans, el futbol, no?, tot em recorda la millor època de Silvio Berlusconi, com la millor època del Milan, doncs la millor època o una època molt bona del que seria l'espectacle televisiu darrere del Silvio Berlusconi. I no sé si la gent deu recordar la meva època de política italiana, però sí la més entretinguda, suposo que sí, pels debats que hi havia i com hi era ell, no?, com a figura.
Doncs, en tot cas, quedarà en el record la història d'Itàlia, aquest exprimer ministre Silvio Berlusconi, que ha mort avui als 86 anys. I una altra figura que també serà recordada, ara deixem la política de banda, però destensionem una mica, parlem ara de futbol, no?, aquest dissabte. Pep Guardiola, el català, l'entrenador català, va guanyar la primera Champions lluny del Barça. És el segon triplet que aconsegueix l'entrenador de Santpedor amb un altre equip. Per tant, com a futbolero, Xavi, també pregunto, s'acaba la discussió de millor entrenador de la història o encara és una mica agosarat dir-ho? Encara ho pot millorar bastant, Pep Guardiola?
Jo et diria que des del punt de vista del joc, del futbol, del joc associatiu, col·laboratiu, aquell joc que ens agrada mirar, que ens disfrutem, és a dir, si tu no ets de cap equip, i tu veus la final del dissabte a la nit i t'agrada el futbol i no ets de cap equip, que això és difícil, evidentment, que t'agrada el futbol i no siguis d'un equip, tu estàs content de veure el City de Guardiola com juga, com estaves content veient el Futbol Club Barcelona de Guardiola. Per què? Perquè presenta un joc molt entretingut i on realment veus que tots els jugadors participen d'aquest joc. És un joc on la gent disfruta. Hi ha una idea, no?, i que, a més, va associat a això que en diem joc més resultat o joc igual que resultat. I ara que vinc a respondre't a la teva pregunta, no és com estigui defugit. Jo et diria, segur que hi ha entrenadors millors respecte als resultats. Si no estic equivocat, sembla que Ancelotti té una Copa d'Europa més que Guardiola. Però si tu mires els equips d'Ancelotti, no juguen a tenir la pilota, no juguen a disfrutar del joc tots alhora, no ataquen tots, no tots són partícips d'una mateixa idea. No? Hi ha uns, sobretot, molts es defensa molt, es juga al contraatac, és un joc més egoista des d'aquest punt de vista. La persona que el veu, veu un equip que juga i l'altre que es defensa, no? I que surt al contraatac. I jo crec que des del punt de vista de joc més resultats, sí que Guardiola, avui per avui, és el millor entrenador de, jo diria, d'Europa. Potser del món és molt agosarat, perquè posem molt la mirada occidental i no mirem a Sud-amèrica, no mirem a altres cantons, no? Però sí que Europa, sí, és el millor entrenador respecte a joc i resultat. És aquesta fusió, aquest binomi, aquest equilibri de joc i resultat. I em va sorprendre el poc emocionat que estava Guardiola quan es van donar la copa. No sé si és que és un home tan, s'ha tornat un home tan fred i tan calculador, no?, que ho calcula tot, o potser era un, s'estava retenint, però bueno, va sobtar, no?
Però potser és que estava ja bastant convençut que guanyaria aquesta Champions, sí, i que tampoc li va fer gaire il·lusió. Segur que sí, evidentment. Xavier Pastor, gràcies per acompanyar-nos un dilluns més aquí a l'Estel Migdia. Ens retrobem la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve. Gràcies.
Minuts de programa dedicats a la cultura. Avui ens acompanya la Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui marxem cap al Japó, en aquesta plana cultural, perquè l'univers d'Antoni Gaudí i la Sagrada Família ha arribat fins al país nipó a través d'una exposició itinerant.
Exacte. El The National Museum of Modern Art de Tòquio ha inaugurat aquest matí, aquest dilluns, la mostra que inclou materials històrics que contextualitzen i expliquen les diverses obres de Gaudí. Sobretot, posant èmfasi en la Sagrada Família. A més, compta amb material gràfic i audiovisual inèdit de NHK, en els quals es mostra l'evolució de la construcció del temple. El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha destacat la importància que té aquesta mostra al Japó.
Relacions amb NHK, que és la promotora d'aquesta exposició, van començar intensament amb l'Estrella de Maria i ara en aquests moments podem demostrar que des de l'Estrella de Maria ja s'han posat els 12 tetramorfos i que al mes de novembre acabem les 4 torres que donen la volta a la de Jesús, que ja serien les torres centrals, les més altes. I preveiem, ens fa il·lusió, que l'any 25 puguem acabar la torre més alta, que és la de Jesús.
Després de Tòquio, l'exposició passarà per les ciutats de Moriyama i Nagoya.
I el que també hem conegut avui és que Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia l'any 2025.
Es tracta d'un títol otorgat per un jurat independent i internacional que destaca i promou aquelles regions que contribueixen activament en la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la gastronomia. Es posa en valor les diferents cultures alimentàries, l'educació per la salut i la sostenibilitat i innovació gastronòmica. Aquesta és una iniciativa impulsada per l'Institut Nacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que aquest títol situa Catalunya al mapa en l'àmbit gastronòmic.
És molt important, òbviament, perquè ens posa el mapa, ens dona projecció a nivell internacional, posa en valor una cosa que ja sabíem els catalans i les catalanes, que és que aquí, en aquest país, és el lloc del món on millor es menja i on millor es veu, i ara això és una evidència a nivell internacional.
El govern destinarà 9 milions d'euros per iniciatives que posin en valor el potencial del país com a referent enogastronòmic.
I avui, tot i que ja ho vam repassar dijous en aquest programa, un recordatori, i és que avui torna la sèrie Cites.
Staring at this blank piece of paper for an hour.
Ai, Dios!
Què passa?
La sèrie d'Amazon Prime Video, Cites Barcelona, dirigida per Pau Freixas i produïda per Filmax, estrenarà els dos primers capítols avui a TV3 i demà estarà íntegrament disponible a la plataforma. A la sèrie, els personatges es troben cara a cara després de conèixer-se per internet. Té 6 capítols i combinen el castellà i el català. Veurem com acaba casant això, també en el públic. Un gran repartiment de personatges, sobretot, que formen noms com Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massaguer, Laia Costa, Nausica Bonin, Carolina Juste, Carlos Cuevas, Miguel Ángel Muñoz, Aina Clotet, Pol López, David Verdaguer, Berta Castanyer, Joana Vilapuig i la participació fins i tot de Dulceida. A partir de la trobada, els protagonistes visiten alguns dels espais més icònics de Barcelona, com la Sagrada Família, el Port de Barcelona o les Rambles.
I veurem també molt interessant de veure, perquè la sèrie s'ha rodat en castellà i, per tant, els actors que saben parlar català s'han doblat a ells mateixos i, per tant, a veure això com acaba passant. I mira, Sílvia, encara tenim una qüestió més, i és que Circ dins d'una peixera i homenatges a Montse Colomer i Francisco Casabella són alguns dels 10 projectes que han rebut les beques Barcelona Crea, que es podran veure durant el Grec Festival.
Des de la peça del circ no convencional en una peixera, La veu submergida, de Maria Palma Borràs, o les vivències de la ballarina Montse Colomer a Celebration. També hi haurà la meditació guiada per submergir-se en l'experiència sensorial de la drogodependència. El Grec també ha presentat The Wake Side, de Marina Fuello, i 5 projectes de creació i museus.
Molt bé, Sílvia, gràcies. Ens veiem aviat, i també a vostès. Ens retrobem demà a les 2. Que vagi bé, bona tarda.